Notícies Vespre. Pau Durant.
El ple municipal d'aquest dimarts està afrontant la urbanització de la superfície resultant del soterrament de les vies de Can Feu, així com el rescat de l'aparcament del centre. El regidor socialista Eloi Cortés diu que aquest darrer cal donar-li sortida.
Hem de donar sortida a la realitat que tenim, que és que tenim un aparcament ara mateix buit i l'aparcament de Doctor Robert amb una entrada i una sortida molt mal girbades. I per tant, al final això és una oportunitat per endreçar part de la mobilitat al centre, per endreçar dos punts delicats, com són el carrer del Pedregar i el carrer del Sol, que això ens ha d'arreglar, no? Ens ha d'ajudar a que el centre sigui més harmònic, especialment ara que podrem acabar les obres del passeig de la plaça Major.
En uns minuts connectem amb la Karen Madrid, que està seguint el ple per conèixer el resultat de les votacions sobre aquests assumptes. Important troballa arqueològica a Sant Pau de Riusec, que apareix un aqueducte romà del tipus Cunículus, el segon a la ciutat i el quart que apareix a Catalunya. És a dir, que Sabadell en té la meitat, ho ha explicat Antoni Martín, arqueòleg territorial del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De Cunículus romans en tenim poquíssims, eh? I Sabadell té el privilegi de tenir-ne dos, no un, no, sinó dos, no?
L'obra s'assembla a una mina, motiu pel qual era difícil de localitzar, havent de baixar força avall. Servia per portar aigua neta, segurament per uns banys, però encara no se sap ni d'on venia ni, sobretot, on anava a parar. En esports, d'aquí menys d'una hora, l'Oar Gràcia s'estrena la Copa Catalana Masculina d'handbol. En els quarts de final, el de Cesc Borrell visiten el filial del Granollers en una eliminatòria partit únic. En cas de guanyar, els verdiblancs es classificarien per la final a 4 d'aquest cap de setmana. Aquestes i altres informacions durant els següents minuts i amb la companyia Les Vies de So del Roger Benet.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Problemes habituals a les sortides de Barcelona per venir cap a la nostra ciutat. Veiem circulació amb retencions al nus de la Trinitat en sentit nord, en diversos trams, 2-3 quilòmetres aproximadament per anar manant cap a l'enllaç a la P7, per exemple, o també per venir cap a la C58. Pel que fa a la C33, 4 quilòmetres i mig de circulació amb retencions en sentit sud cap a Barcelona, a l'alçada de Montcada i Reixac, i a la B30, 1 quilòmetre i mig de circulació amb retencions baixant cap a Tarragona, a l'alçada de Barberà del Vallès.
El temps.
25 graus a Sabadell, amb un cel majoritàriament clar, amb alguns núvols, per això que van creuant i que es veuen també a l'horitzó. Quina és la previsió per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores mantindrem aquest ambient càlid a molts indrets del territori. De fet, han d'anar pujant aquestes temperatures que tenim a hores d'ara i la més alta s'ha de registrar en punts del Pla de Lleida o bé cap a l'interior de la Vall de l'Ebre, arribant a valors de 34 graus. També cap a la zona de la Conca de Tremp, cap a la Catalunya central, la temperatura perfectament arribarà entre els 32 i 33 graus. Cal destacar que també durant la tarda de fer sol han de créixer algunes nuvolades cap a la zona del Pirineu, cap a la zona també del Pirineu oriental, i descarregaran alguns ruixats de caràcter molt local, fins i tot és possible que vagin acompanyats de tempesta, i especialment aquests ruixats afectaran cap a la comarca del Ripollès. De cada entrada ja a la tarda i vespre, aquests ruixats tendiran a anar a menys i sí que es formaran alguns intervals de núvols baixos cap al sector central del litoral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pas decisiu perquè l'Ajuntament pugui recuperar la concessió de l'aparcament de Doctor Robert. El ple municipal acaba d'aprovar, tot i el vot contrari de la Crida i l'abstenció d'Esquerra Republicana, el pagament d'1,3 milions d'euros a Saba com a compensació. Saló de plens, Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda, Pau. És un pas necessari aquest perquè es pugui fer la unificació de l'aparcament del Doctor Robert i del Passeig Manresa, però el debat ha acabat derivant en el model de mobilitat del centre. Des de la Crida, Lluís Perarnau s'ha mostrat crític contra el model que planteja l'equip de govern.
La decisió de fer l'aparcament damunt de l'estació de ferrocarrils al passeig és del 2010, és quan es va fer la rampa del Passeig Manresa, però mentrestant no hem vist l'estudi informatiu, no hem vist l'estudi d'impacte ambiental, no hi ha hagut cap període d'exposició pública respecte a l'aparcament i vostès van tirant pel dret, però de tot això a hores d'ara no hi ha res i per tant creiem que això és una situació que condiciona totalment aquest projecte.
En el mateix sentit, s'han posicionat des d'Esquerra que defensen un model de gestió pública de l'aparcament amb un preu de zona blava. Des de Ciutadans, per la seva banda, José Luis Fernández assegura que el veritable repte serà a llarg termini.
Tenemos una caja, tenemos un parking que es inseguro, viejo y que además encima está a medio utilizar porque no tiene sentido, porque hay parkings más competitivos y por lo tanto lo que tenemos que hacer es que haya un proyecto y que ese proyecto sea viable, que ese será el siguiente paso.
La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, insisteix que tenir aquest aparcament és necessari.
És veritat que a data d'avui no podem saber quant de temps ha d'estar tancat l'aparcament, però és inqüestionable que l'aparcament és necessari. Jo li recordo que la voluntat i objectiu és reduir cotxes al centre, també ho compartim, però no suprimir totes les possibilitats. Es redueixen places i cal recordar que l'aparcament per al comerç i per la zona de residents és necessària.
Lluís Matas, portaveu de Junts per Sabadell, en canvi, s'ha alineat amb el govern i ha respost així la resta de formacions.
El seu model de pàrquing és una pista de ball, pel que tinc entès. El nostre no, el nostre és un pàrquing, perquè hi pàrquing cotxes. Perquè arribin a la ciutat del centre de Sabadell, perquè puguin comprar en els comerços de la ciutat, perquè no tinguin que donar voltes pels carrers del centre i, per tant, volem que hi hagi un pàrquing en condicions digne d'un centre d'una ciutat de les més importants de Catalunya i per tant doncs, això és lo normal, un pàrquing amb cotxes.
A banda de recuperació de l'aparcament de Doctor Robert, just s'acaba d'aprovar una requalificació urbanística per poder impulsar un nou projecte per l'espai sorgit del soterrament dels ferrocarrils a Gràcia i a Can Feu. Ha prosperat amb l'única abstenció de la Crida.
Gràcies, Karen. Madrid, bona tarda.
Bona tarda.
Podreu seguir tota aquesta informació just quan acabi el ple municipal a la web de Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia.
La construcció s'està reactivant a la ciutat. Així ho demostren les demandes de llicències d'obres majors que s'han duplicat respecte a l'any passat. Ara mateix, l'Ajuntament té sobre la taula 70 demandes de llicències d'aquest tipus, enfront les 36 del 2021. La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, considera que és una bona notícia. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Tant vol dir que la construcció va en augment. I això fa que també, doncs, com hem dit abans, no, el primer informe, els tècnics són els mateixos i, per tant, hem d'informar el doble. Però bueno, jo crec que això és bo, és a dir, al final que entrin llicències vol dir que Sabadell és una ciutat que bueno, torna a recuperar, no, la seva embrestida i que la gent al final vol venir a viure a Sabadell.
Com a efecte d'aquest augment ha crescut el temps que ha d'esperar un promotor per aconseguir la llicència. Ara és d'entre 8 i 10 mesos. Molina insisteix que aquest retard no és només responsabilitat de l'Ajuntament.
És a dir, al final el tècnic aplica una normativa tant de la Generalitat com una normativa que ens ve de la pròpia construcció, i a vegades nosaltres ells demanen coses que no depenen de l'Ajuntament, sinó que ens demanen informes d'ES, en aquest cas perquè tenim un aeroport, o ens demanen informes a bombers perquè són necessaris. I això sí que és veritat, que després de parlar molt amb tant els constructors com amb més agents, no? Arriben a la conclusió que tenim aquests tràmits també que són molt lents i que fan que al final la llicència d'una persona que es vol fer una casa arribi de 8 a 10 mesos.
Molina assegura que hi ha molta demanda de llicències per obra nova en diferents barris, però també hi ha rehabilitacions de cases angleses. I seguim parlant d'obres perquè està en marxa la renovació dels ferms del carrer Colom al centre. Les actuacions que comportaran afectacions de trànsit s'allargaran al voltant de 10 dies. Mentre durin els treballs, els vehicles no podran circular entre els carrers Vallès i la plaça Sant Jaume. També quedarà inhabilitada la parada de bus de la plaça Vallès. Núria Garcia, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Les obres del carrer Colom també impliquen que només es permeti l'accés als guals als veïns de l'entorn. Les línies d'autobús que hi circulen també modificaran el recorregut, mentre que la parada de taxis del carrer Coromines es traslladarà provisionalment a la plaça Sant Jaume. El tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, diu que són unes obres necessàries.
demanar disculpes als veïns i veïnes per aquestes obres que s'han de fer i que han de donar una qualitat a la calçada que normalment pateix molt a ser una zona molt utilitzada d'accés al centre.
A més d'aquests treballs, dijous dia 9 també s'inicia la primera fase de les obres de renovació de les voreres de la carretera de Prats a la Creu Alta. El tram afectat és el que va entre els carrers Pirineus i Pau Rigalt. Les obres s'allargaran fins a final de juliol únicament amb afectacions puntuals de trànsit.
Notícies vespre.
La coordinadora del moviment veïnal del Vallès ha denunciat a la Fiscalia General de Sabadell per assumptes irregularitats en el funcionament de l'aeroport. Entre les queixes dels veïns hi ha que els vols incompleixen els protocols a l'hora d'enlairar-se i aterrar, que els pilots no se sotmeten a proves d'alcoholèmia o que els sonòmetres per mesurar el soroll de l'aeròdrom no estan ben col·locats.
La plataforma veïnal ha decidit portar el tema a la justícia després que les institucions competents, diuen, no els hagin escoltat. Jordi Molins, un dels membres de la coordinadora del moviment veïnal, ha parlat de les denúncies a l'Agència de Seguretat Aèria.
Arguments bàsics són que estem denunciant a l'Agència de Seguretat Aèria. Ja portem aquest any i en portem des de l'any passat fins a aquest 26... 26 denúncies a l'Agència de Seguretat Aèria i absolutament totes les contesten dient que se ha analizado a fondo y no se observa ninguna anomalía. I la frase sempre és la mateixa. Val? I llavors, clar, nosaltres estem aportant proves de que els avions han sortit per on no han de sortir, fan maniobres que no han de fer, etcètera, etcètera.
Així mateix, la plataforma també ha lamentat que la comissió de seguiment de l'aeroport de Sabadell no funcioni i ha carregat contra la Generalitat i també l'Ajuntament sobre la seva postura en relació a l'aeròdrom.
I tot el que es va produint arrel de sorolls, d'accidents e incidents i tal, doncs no li donen més importància. Diguem que l'única importància que li estan donant és el fet de que això econòmicament està molt bé, no fa soroll, és una meravella, etcètera, etcètera. Llavors que hem dit, bueno, pues, si això és un perill i una molèstia contínua per tota la població que hi ha sota, pues portem-ho a la Fiscalia, que com a mínim, almenys, s'ho miri i avaluï tota la informació que li estem aportant per veure, aviam, si realment val la pena obrir una investigació o no.
Per tot plegat, la informació també s'ha fet arribar als consistoris de les quatre poblacions afectades per les instal·lacions: Sabadell, Badia, Barberà i Sant Quirze, per si volen prendre mesures.
Seguim parlant d'avions i altres mitjans de transport, perquè els joves d'entre 16 i 29 anys són els que tenen més intenció de viatjar ara mateix. És una de les conclusions que es poden extreure de l'informe d'intenció de viatge a l'estiu de les persones residents a Catalunya, elaborat per la Diputació de Barcelona. Soledat Bravo, gerent de turisme d'aquesta entitat, diu al programa El Cafè de la Ràdio que la certesa de voler marxar fora de vacances és general i que es nota amb l'antelació que es treballa.
S'està avançant les reserves respecte a l'any passat i respecte al 2020. Estan fent més previsions. També ajuda que les empreses hoteleres i del sector són molt flexibles respecte a la cancel·lació. I això fa que les famílies i les persones que tenen intenció de viatjar puguin reservar-ho amb major antelació.
A les agències de viatges de Sabadell s'està rebent una autèntica allau de peticions. Carles Carrión, president de Sabadell Viatgera, diu que el públic està disposat a marxar més dies i a invertir més diners.
Estem notant que el client demanda viatges de dies, de 15 a 16 dies, també viatges on puguin descobrir i arribar a conèixer en profunditat aquella destinació. Per tant, estem notant que el client està disposat, el sabadellenc està disposat a viatjar més dies i invertir més part de la seva economia amb els viatges de l'estiu.
Els destins més sol·licitats són els més propers d'Europa i també l'Àsia i l'Amèrica del Nord. I un destí que es podria reafirmar pels amants de la història i l'arqueologia és precisament Sabadell. I és que Sant Pau de Riusec s'ha trobat un aqüeducte de l'època romana. Es tracta del segon que acumula el municipi després del de Can Gambús. La descoberta consisteix en un cunículus, un aqüeducte que no és d'obra sinó excavat. Antoni Martín, arqueòleg territorial del Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat, explica quina era la seva finalitat.
El cunículus és un tipus de conducció d'aigua, normalment d'aigües netes, que serveix per abastir algun tipus d'assentament, tipus balneus, tipus termes o el que sigui. Malauradament, aquí només tenim pogut documentar el recorregut de quasi 129 metres de cunículus, els quals s'han pogut documentar exhaustivament, i tenim a l'origen, però no sabem on acaba. És a dir, hem arribat fins on hem pogut, fins a la carretera de Bellaterra, però no hem pogut anar gaire més enllà.
El tram estudiat inclou 7 pous, alguns d'ells amb escales per baixar-hi i separats per les mides normals de l'època romana, que eren de 30 o de 60 peus. També s'hi poden observar els forats on s'encastaven les llànties per veure si en la foscor del túnel. Jordi Morera, de l'empresa Catarqueòlegs, encarregada de la intervenció, diu que la descoberta va ser fortuïta.
Hi havia certa expectativa, tenim Sant Pau de Riu-Sec aquí al costat, que pogués haver-hi jaciment, i certament doncs, en aquell estiu del 2020 es va localitzar a la zona del final del solar una zona bastant definida on apareixien sitges de dos tipus, d'època ibèrica final, al voltant del 200 abans de Crist per entendre'ns, i també un altre tipus de sitges que podríem situar als segles 4-5 després de Crist. En aquell moment, i de manera fortuïta, va ser un moment en què es va localitzar el Cuniculus.
L'espai corresponent al futur emplaçament de Bricomart, que museïtzarà els últims 20 metres del Cuniculus, estarà disponible d'aquí un any.
Avui també és notícia.
Una sòcia de la Unió Excursionista de Sabadell ha mort aquest cap de setmana en un accident als Pirineus Aragonesos. La dona, de 38 anys i veïna de Sant Llorenç Savall, es va precipitar per la cresta de Verdamina, la localitat de Saunca Osca. Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, ha traslladat el seu condol a familiars, amics i companys de la víctima. La Junta de Govern dona llum verd al plec de clàusules de les obres dels Jardins del Sud. És el tràmit necessari per iniciar de nou la licitació del projecte, que va quedar aturat perquè l'empresa que havia d'executar-lo va renunciar-hi per l'encariment del preu dels materials. El preu de licitació actual és de pràcticament 1,5 milions d'euros. L'actuació permetrà que els barris del Sud guanyin un gran espai verd amb uns nous jardins a l'antic camp de futbol de Campo Amor. El projecte forma part del pla de transformació de l'entorn del mercat municipal del barri, que compta amb finançaments de fons FEDER. Més de 200 famílies han participat aquest curs en el programa d'orientació Tàndem Família-Escola. L'objectiu de la iniciativa és oferir suport i orientació als pares en relació a diferents aspectes sobre l'educació dels seus fills. Entre les qüestions que s'han abordat hi ha el suport emocional durant la pandèmia, la prevenció de l'assetjament escolar o l'impuls de la coeducació. El programa Tàndem Família-Escola ha comptat amb una subvenció de la Diputació de Barcelona per un import de gairebé 44.000 euros. I a la comarca Cerdanyola i Palau-Solità i Plegamans se sumen al Servei Comarcal de Biomassa Forestal. L'objectiu dels dos municipis és poder alimentar les seves calderes amb estella de proximitat. Amb aquests dos ja són 6 els ajuntaments adherits al servei, entre els quals hi ha els d'Ullastrell, Vacarisses, Terrassa i Viladecavalls. L'objectiu és prevenir els focs del bosc alhora que genera energia tèrmica gràcies a la valorització de la biomassa. Difondre el model de l'economia social i solidària en la cultura. Aquest és l'objectiu de la iniciativa Cercle de Cultures, que s'està impulsant des de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. El projecte ofereix una assessoria des de Cal Estruc i, a més, participarà en la segona edició de La Regadora, prevista a la segona quinzena del mes de setembre. Volen posar al centre les persones, entenent la cultura com un mirall per reflectir l'esperit crític o generar imaginaris. Marc Carrera, de l'editorial Pollen, explica el programa al matí que han començat per conèixer tots els projectes que hi ha en curs al Vallès.
Comencem enguany amb aquest Cercle de Cultura per conèixer tots els projectes que hi ha, no, al Vallès, i difondre aquest model, com dèiem, de fer economia d'una altra manera. I està format actualment, no, per diversos projectes, cooperatives i entitats. Tenim el telecooperatiu d'aquí del Xes Sabadell,
sí.
La productora, també d'aquí Sabadell, La Natural, no, de Terrassa, que és un projecte de comunicació molt interessant, també l'Ateneu Candela com a espai, sí. I per últim Polen Edicions.
Tenen necessitats d'espai, formació i prendre forma jurídica. Violeta Palazón, del Telecooperatiu de Sabadell, diu que al voltant d'aquest Cercle de Cultures s'ha creat un itinerari a Cal Estruc per cooperatives culturals oferint-los aquesta fórmula.
Sí que les residències els hi permet, doncs, tot un aprofundiment a nivell més professional. Hi havia aquesta mancança. Què fem un cop, no només un cop sortint de la residència, sinó què fem un cop el nostre projecte, ja està, ja el tenim, val, com tirem endavant. Llavors, nosaltres oferim un assessorament, la idea és això, no?
Sí.
Oferim la fórmula cooperativa com a una de les solucions per dedicar-te professionalment i fem acompanyaments en tema gestoria, acompanyaments en tema de comunicació i en gestió d'equips. Perquè
Actualment està acompanyant 7 projectes. Satisfets de la primera edició del festival La Regadora, ara volen fer la segona. Serà els dies 16, 17 i 18 de setembre i ja hi ha una vintena d'entitats apuntades.
Ràdio Sabadell. Notícies.
L'Escola Celest pot oferir un itinerari formatiu específic, un IFE, després que la Generalitat els ho hagi aprovat. Aquesta modalitat fa pocs anys que funciona i serveix per incrementar l'autonomia personal i facilitar la competència professional. El centre arriba als 30 anys de vida amb la convicció que cal continuar lluitant contra les dificultats. Francesca Fernández, directora de l'escola i una de les fundadores, en repassa la situació actual.
Ha canviat molt. Dels 30 anys des que vam començar, que érem 24 alumnes, amb moltes il·lusions, amb moltes ganes de fer moltes coses i amb molta inexperiència, després ja vam començar a l'EGB nosaltres, vull dir que els alumnes llavors eren fins als 14 anys, després ja vam començar, se'ns va aprovar la modificació curricular, fins als 16 ja vam entrar amb els 12-16, amb aquesta etapa que ja és etapa obligatòria, i després la formació professional, que ha sigut el nostre fort, fins a 140 alumnes que tenim ara, entre la formació professional i la ESO, és un gran canvi.
La relació amb les administracions és molt positiva i és que des del centre consideren que tothom s'ha mostrat sempre sensible amb l'educació especial. I l'Hospital de Sabadell ja compta amb una associació d'infermeres jubilades al centre. Es tracta de la segona entitat d'aquest tipus de Catalunya, després de la de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, i té com a objectiu organitzar activitats esportives, culturals i solidàries perquè les infermeres que ja no estan en actiu es retrobin. El primer pas serà la creació de grups de treball per impulsar propostes com caminades o clubs de lectura. Però una de les pedres angulars de l'entitat serà el projecte Cap Infermera Sola, com ha explicat la vicepresidenta de l'entitat, Mercè Ruiz.
Un lema que tenim nosaltres també és el de cap infermera sola. Com que ens anem fent grans i som grans, doncs el tema de poder-nos ajudar entre nosaltres. Vull dir que si qualsevol infermera està en una situació vulnerable, una situació que requereix ajuda, que pugui acudir a nosaltres i entre nosaltres pugui articular alguna manera d'estar al seu costat i de poder ajudar. I per això nosaltres és molt important i per això el tema d'aquesta associació creiem que té una vessant social important.
L'Associació d'Infermeres Jubilades del Taulí es presentarà oficialment demà en un acte a l'auditori del centre hospitalari i han confirmat l'assistència 70 de les 120 infermeres localitzades.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Esports.
L'Oar Gràcia masculí torna a l'acció d'aquí uns minuts amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalana d'handbol. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Pau.
El rival, un equip contra el qual els verdiblancs han estat lluitant frec a frec a les posicions capdavanteres de Primera Nacional.
El filial del Granollers i l'eliminatòria partit únic tindrà lloc a la pista annexa del Palau d'Esports Granollerí. Guillem Correro, pivot de l'Oar Gràcia, afronta amb il·lusió el repte.
Hem arribat a un punt on no ens sentíem pràcticament imparables, la veritat. I, bueno, sí que és veritat que ara agafem aquesta copa el que vingui qui sigui, nosaltres demostrarem el perquè hem arribat on hem arribat.
En els dos precedents en Lliga, el duel a Terres Granollerina es va acabar en empat, mentre que el carrer Bocaccio Loar es va endur la victòria a l'inici del curs. El tercer cara a cara arriba una setmana després que a Eibar els verdiblancs disputessin unes intenses fases i on la derrota de l'última jornada els va privar de l'ascens. Correro reconeix que la fatiga acumulada pot ser un entrebanc, però no es mostra excessivament preocupat.
Es nota, però també et dic, hem sigut capaços de jugar tres partits, no ens vindrà d'un partit més el dimarts i si guanyéssim dos partits més al cap de setmana, la veritat.
En cas de guanyar semifinals, el rival serà la Unió Esportiva Sarrià, un conjunt que enguany ha descendit des de plata a la mateixa Primera Nacional. El duel de quarts a Granollers arrenca d'aquí uns minuts a les 8 del vespre.
Parlem de futbol. El Sant Vicenç dels Horts B serà el rival del filial del centre d'esports a la tercera ronda de la Copa Catalunya Amateur. Fa uns minuts ha tingut lloc el sorteig i, de nou, per ser de categoria superior, els sabadellencs hauran de jugar a domicili.
Els de Jordi López van haver de suar de valent per superar l'eliminatòria prèvia al camp de l'Ibèria. Abans de la mitja hora de joc, el Sabadell B perdia per 3-0, però els arlequinats van capgirar el marcador amb una espectacular remuntada que va acabar amb el resultat de 4-6. Carles Fernández, davanter de l'equip, parla de la motivació que hi ha al vestidor per intentar conquerir el títol.
Seria molt guapo, ja que és la primera vegada que el Sabadell pot anar en aquesta copa i tenim les ganes de ser el primer equip del Sabadell que té aquesta Copa a Catalunya. I ara veurem els pròxims rivals i a veure si tenim sort i podem competir i a veure si la podem guanyar i portar-la aquí a Sabadell.
El jugador balear va ser protagonista unes hores després amb l'amistós disputat ahir contra ni més ni menys que la selecció del Perú. Per 1-0 va guanyar el filial del centre d'esports al CAR de Sant Cugat amb un gol de l'atacant a la sortida d'un córner.
Ells van jugar ahir contra Nova Zelanda i sí, eren els que van jugar menys minuts i alguns suplents, però sí que hi havia alguna cara coneguda i tal, i ha estat molt xulo poder veure que, joder, que estan competint contra gent internacional i gent de primer nivell. Però sí, eren principalment jugadors que ahir no varen jugar tant.
Un amistós que es va celebrar en el marc de la preparació dels peruans per afrontar la repesca per intentar entrar al pròxim Mundial de Qatar.
En canvi, el Sabadell femení no va tenir cap opció d'avançar ronda a la Copa Catalunya i va caure a Olímpia contra el Sígol per un contundent 0-8. I el Campionat de Catalunya Juvenil, sort dispar pels dos representants de la ciutat.
El juvenil C del centre d'esports va cedir per 0-2 contra el Badalona i pel mateix marcador, però favorable, el mercantil va sorprendre la Fundació Esportiva Grama, un equip de categoria superior, i s'ha plantat a les semifinals del torneig. Marxa Labardé és el tècnic blaugrana.
El pla de partit es va... Bueno, els jugadors finals són els que s'encarreguen d'executar-lo i ho van fer les mil meravelles, tant els que van sortir des d'un inici com els que van sortir després des de la banqueta. Nosaltres vam plantejar una cosa, però si els jugadors no són capaços d'executar-ho i després doncs mostrar la seva millor versió, és impossible guanyar un equip d'aquestes característiques. I ho van fer, la veritat que van fer un partit espectacular, per mi el millor que hem fet durant tota la temporada. I sobretot el que més mèrit té és fer-ho després de tantes setmanes sense competir.
A semifinals, els graciencs es veuran les cares contra un equip que també ha quedat campió preferent i que la temporada que ve jugarà nacional, un Gavà que es va desfer del Barcelona per 2-1. L'eliminatòria tindrà lloc al Baix Llobregat, a l'altra banda del quadre, Espanyol-Badalona.
En futbol sala, el Natació Sabadell continua anunciant la confecció de la plantilla de cara a la temporada que ve. La secció nedadora ha presentat avui el seu primer fitxatge. Es tracta del jove ala Quim Gassó, procedent del juvenil del Bellsport d'Hospitalet i qui es va proclamar fa un any campió d'Espanya sota les ordres de l'ara entrenador del club, Adri Sánchez. Les dues seleccions espanyoles de waterpolo ultimen la preparació pel Mundial, que arrenca d'aquí a 10 dies a Budapest. Pel que fa a l'equip masculí, hi ha fins a 6 waterpolistes del club concentrats al CAR de Sant Cugat, juntament amb el Japó.
Són Edu Lorrio, Sergi Cabanes, Bernat Sanahuja, Fran Valera, Lluc Bertran i Marcel Tecles, a banda del porter sabadellenc del Terrassa, Pepe Motos. En aquest cas, però, s'està a l'espera que demà s'incorporin els 11 jugadors de l'Atlètic Barceloneta i el seleccionador David Martín comenci a descartar peces de la llista de 24. La competició de waterpolo arrenca a Hongria el dia 20.
I a la femenina, 5 jugadores del Natació Sabadell es troben concentrades des d'ahir a la ciutat italiana d'Òstia. És la darrera estada abans que el seleccionador Miki Oca doni la llista definitiva.
Són la portera Laura Ester, Judit Forca, Irene González, Nona Pérez i Maika García. La boia sabadellenca ha confirmat que no queda ni rastre de la lesió a l'esquena que li va fer la Guitza en el tram final de la temporada amb l'Estrelpool i que ara només necessita ritme de competició.
Hem seguit molt bé les pautes que m'ha dit el metge. Ha soldat la vèrtebra i ja, bueno, he fet tota la rehabilitació, he anat progressivament amb els entrenaments i ja aquesta setmana he fet 100% amb les noies, amb l'equip, ja estic jugant partit normal, o sigui, ja estic 100%. Clar, em falta una miqueta el que és el to físic, no?, que és el que elles ja porten un mes, i jo, bueno, he anat fent progressivament, però bueno, jo crec que estic bé, que al final jo sóc una jugadora amb molta experiència, molta tècnica i bueno, això són coses que no s'obliden.
Una Maika García, per cert, que va ser escollida aquest passat divendres com a millor esportista de Sabadell per quarta vegada a la Festa de l'Esport, la jugadora del club, igual així el rècord de guardons d'un esportista de la ciutat. Com a millor entitat, el guanyador va ser el Cercle Sabadellès.
Gràcies, Sergi. Marxem. Això és tot el que ha donat de si aquest Notícies Vespre. Podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Bon vespre.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.